Continuem amb el de Farafar d'avui i amb el cicle de xerrades per a famílies i docents. Aquesta setmana, demà passat dijous a les 5 de la tarda, a la sala de plens del Consell, com pràcticament sempre, aquest cop a càrrec d'Anna Marina Ribas, vella amiga d'aquesta casa, vella amb B alta, vella amb B baixa, que vindrà a Formentera a parlar-nos de què vol dir menjar bé. Com sempre, na Sònia Mayans, de la Conselleria de Benestar, Tècnica de Benestar, doncs ens acompanya en aquesta entrevista per fer-la doncs més amena. Bon dia, Sònia.
Bon dia.
I a l'altra banda del fil telefònic tenim na Marina Ribas. Bon dia, Marina.
Bon dia, com va?
Bé, bé, això tu, com vas? En fi, quin canvi, no? El darrer any a la teva vida, el teu darrer any i mig, no?
Sí, la veritat és que sí.
Sí?
Sí, però tot canvis positius, evidentment.
Sí, molt bé. Escolta, com dus el tema de tenir a casa una boca que alimentar de nen? Exigent, t'ha fet canviar molt els menús, la teva manera de cuinar, o ha sigut una oportunitat?
La veritat és que no, i a més he de reconèixer que el meu fill ha fet una mica un cunyat d'Índies durant aquest últim any, perquè he pogut aplicar amb ell moltes coses que jo tenia en ment, com és l'alimentació complementària a través del Baby Led Weaning, no? I al final la meva idea era que el meu fill menjàs el mateix que menjàvem tots a casa. I puc dir que per ara missió complida, que el meu fill no ha hagut de menjar aquestes típiques papilles preparades i que vaja, que gaudeix d'una paella o d'unes bones albòndigues igual que tothom.
Home, recordem que la Marina Ribas és psicòloga, però professionalment es dedica a fer cursos de cuina i xerrades sobre alimentació saludable, i que també crea contingut sobre salut, estil de vida, dissenya receptes per a marques, en fi, a través del seu perfil d'Instagram, amb 12.000 seguidors pràcticament, explica la seva experiència com a mare i dona a conèixer el món rural. I si té una miqueta de temps, ajuda doncs a entrenar a boixos el Sant Josep encara, o ara ja no?
Doncs enguany ha estat impossible poder dedicar-me a entrenar nens, però vaja, és una cosa que m'agrada molt i espero poder-hi tornar pronta, però no es pot fer tot en aquest moment.
Ho feu molt bé el Sant Josep. Escolta, vinga, va, tenim la Sònia Mayans aquí. Sònia, va, què li vols preguntar a tu, Marina, de cara a la xerrada de dijous?
Bon dia, Marina.
Bon dia, Sònia.
Tenim preparada una molt especial xerrada, no, amb tu, de què vol dir menjar bé?
Exacte, perquè el títol aquest també ve una mica per aquesta idea que tothom ara mateix es fa aquesta pregunta, no? Perquè tenim tantíssima informació, hi ha tantes dietes de moda i tantes etiquetes alimentàries que tothom diu, sí, això està molt bé, però a veure, jo què he de menjar, no? És una mica la pregunta que es fa a tothom. Què és això? Què és el que podem menjar quan anem al supermercat? Que podem comprar, que no hauria d'entrar dins de la nostra cistella, i la meva xerrada anirà sobretot enfocada en això, a ser una xerrada pràctica perquè la gent, quan vagi a la botiga, sàpiga que pot ficar dins el carro i que és millor que deixi la prestatgeria del supermercat.
De cara a un menús familiar al final, perquè el que menjam naltros també, com tu molt bé has dit abans, vull dir, tu estàs cuinant també de cara a tenir en compte les necessitats del teu fill d'any i poc, no? I que al final tots mengeu el mateix, i també aquesta idea de que a la família quatre persones no han de menjar quatre plats diferents, sinó que tots,
exacte,
no?
Exacte. Saps què passa? Que tenim la mala costum, que això també ha estat un invent fantàstic de la indústria alimentària, de pensar que hi ha aliments dirigits a la població infantil que són molt necessaris perquè estan cobrint les seves necessitats nutricionals, i això realment és mentida. Els infants poden i han de menjar el mateix que menjaria un adult a una dieta saludable. Quan anem a un restaurant, per exemple, sempre tenim una carta a part, no?, que és la carta de menú infantil, on abunden fritures, nuggets, espaguetis i altres aliments de dubtosa qualitat. Llavors, hem d'intentar acabar amb això i ensenyant als nostres infants a gaudir del menjar de la mateixa manera que ho feim naltros. És a dir, si naltros anem a un restaurant i mos menjam un bon bullit de peix, o mos demanam una paella o un peix en el forn, els nostres fills han de poder gaudir també d'aquest menjar, i de fet seria l'ideal, no?
No ho sé, Marina, perquè jo, el meu fill de 4 anys, en el que li agrada és polp, jo he pensat que arriba a ser una ruïna i potser me sortiria més rentable que mengés hamburgueses i nuggets.
Clar, aquest és un dels altres problemes que s'enfronten les famílies, que per estalviar temps i sous, moltes vegades l'indústria crea aquests aliments ja preparats, que a més són molt cridaners, perquè als infants els hi encanten, a qui no li agrada mullar uns nuggets dins una salsa de ketchup, però clar, això té una sèrie de conseqüències a nivell de salut que també hem de tenir en compte. És a dir, que un aliment sigui molt barat i ja vengui preparat no vol dir que sigui, evidentment, la millor opció. I, de fet, podem fer una compra saludable basada en productes frescos, en productes de qualitat, sense que repercuteixi excessivament a la nostra economia, perquè menjar bé tampoc té que ser menjar més car.
Clar, perquè avui en dia, en totes les exigències que tenim com a pares de bé, hem de fer esport, els teus fills han de fer esport, han de tenir una dieta saludable, equilibrada, que has de preparar... Bé, ens podries explicar un poc com ens podem organitzar els pares? Perquè si ho hem de fer tot, al final és com a...
Sí.
Jo no sé si tu ja t'hi has trobat amb el moment que dius perdona, sí. O sigui, no sé com abarcar-ho tot per poder resoldre-ho tot al final amb família.
Clar. L'ideal seria que intentàssim organitzar de la millor manera el menú setmanal. El que no podem fer és anar al supermercat i anar agafant coses per omplir el carro, no? I anar agafant productes. No, el que hauríem de fer és seure-nos tranquil·lament a casa, elaborar un menú setmanal i fer la nostra llista de la compra basada en aquest menú. És a dir, començar ja per comprar els productes necessaris per menjar, sobretot de dilluns a divendres. El cap de setmana sempre és una mica diferent, no?, perquè tothom té compromisos socials, però almenys de dilluns a divendres tenir aquest menú setmanal preparat i després comprar en funció d'aquest menú. I a més, una tècnica que funciona molt bé i que les nostres mares i les nostres abueles ja feien, que ara s'ha posat molt de moda, és el batch cooking, que no és altra cosa que el dia que es preparen llenties per 2 o 3 dies, no? Llavors, si també aprenem a deixar preparats alguns bàsics per la setmana, per exemple, unes salses de tomata, unes salses bolonyeses, unes llenties ja congelades, alguna preparació de verdures que també poden durar 2 o 3 dies ben conservades dins la nevera, és a dir, tenir recursos que ens permetin entre setmana anar una mica més tranquils i que no ens impedeixin menjar saludable, perquè al final, si no tenim ben planificat aquest menú, arribes dilluns al migdia, corre a buscar boixos a l'escola, tu que surtes a feina, a les 4 comencen activitats extraescolars i acabes menjant qualsevol cosa o preparant uns espaguetis amb salsa de tomata ja preparada, no? Llavors,
i trobes que menjant pitjor avui en dia que fa, no sé, 50 anys?
Segurament sí, per una simple qüestió, i és que fa 50 anys la majoria de persones, sobretot les dones, treballaven a casa i eren els que es dedicaven principalment en aquesta funció, no?, d'encarregar-se'n de la part més domèstica, no?, que era l'alimentació, la neteja de la casa, etcètera, etcètera. Aquests rols, per sort, no?, han anat canviant i ara la majoria de persones treballen fora de casa, la majoria de dones tenen una feina a part, dedicar-se, per desgràcia, en major part de les tasques domèstiques i, per tant, s'han modificat molt la manera en què menjaven perquè no es disposa del mateix temps per cuinar i les dones passen molt de temps fora de casa, com és lògic, no? Llavors, sí que la manera ha canviat, l'únic que ens queda ara és organitzar-nos i intentar, en certa manera, delegar altres feines o mirar de buscar, perquè també això ho podem, serà un tema que parlarem a la xerrada, no? Tenir sempre alternatives saludables ja preparades, perquè en el supermercat també podem trobar aliments preparats de bona qualitat, que m'ho salvin aquests dies entre setmana que anem una mica accelerats, amb falta de temps, que m'ho poden ajudar també a menjar bé. No, o sigui, és a dir, no necessàriament hem de preparar-ho tot de zero, podem trobar opcions saludables ja preparades que m'ho ajudin a donar una miqueta millor el dia a dia.
Marina, tu optes també per una dieta de quilòmetre zero, no?
Exacte.
En què es basaria, pels qui no coneguen res d'aquest tipus de dieta, en què es basaria aquest tipus de dieta?
Doncs mira, se trataria principalment de donar preferència en els aliments que estan cultivats o si en cas d'animals que siguin animals que s'han criat a zones de proximitat. És a dir, si compram fruites i verdures de temporada que han estat cultivades, en el vostre cas a Formentera, en el meu cas aquí a Eivissa, primer de tot estan consumint un aliment que es troba en el seu millor moment perquè efectivament és de temporada i és quan toca. Per exemple, les tomates són d'estiu, ara no és hora de menjar tomates, Llavors també estan ajudant a l'economia local, perquè estan comprant un producte que s'està produint a la nostra zona, cosa que es favoreix en aquestes persones que es dediquen a treballar als camps i a protegir també el nostre paisatge, perquè forma part de la nostra cultura i de la nostra identitat. Llavors, intentant, la mesura de lo possible, sempre comprar aliments que han estat cultivats a zones pròximes d'on vivim.
Així també podem evitar el que va passar, no?, fa un parell de mesos, no?, que va haver-hi temporal i es veu que no varen poder arribar els camions de menjar de fora i les grans superfícies estaven buides, no?, d'aliments.
Sí. Això va posar molt de relleu el greu problema que tenim sobretot a les illes, que evidentment de per si ja estem aïllades, com es veu, no m'indica, però és molt greu que davant una situació d'emergència com la que es va viure, les prestatgeries de supermercats quedessin buides perquè depenem amb un 99,5% dels productes que arriben de fora. I això és una llàstima, sobretot tenint en compte aquesta pèrdua de paisatge, aquesta pèrdua de treballs, de llocs de feina en el món del camp, en el món rural, que no estem donant suport en aquesta gent i que esperem que ens arribi tot el menjar de fora, posa de manifest que tenim un problema greu i que s'han de començar a prendre mesures perquè això no torni a passar. Sí, perquè cada vegada passarà més, això.
Això t'anava a demanar. Quines mesures penses que podem aplicar per potenciar aquest consum de productes quilòmetre zero?
Clar, fa falta, no és només una decisió que nosaltres podem tenir com a consumidors, sinó que en aquest cas també fan falta mesures polítiques. Uh-huh. No és fàcil, i això és una conversa que he tingut jo moltes voltes amb la gent que se dedica en el món dels camps, a l'agricultura principalment, i aquesta manca d'ajuda que tenen. No és fàcil avui en dia posar en marxa una explotació agrària i tenir beneficis quan tu estàs competint amb uns productes que venen de fora a un preu molt més baix perquè són megaproduccions, no? Llavors, si tu ets un petit pagès, t'enfrentes a moltes més dificultats perquè no pots lluitar en quant a preu, perquè si no, no et surt a compte. La majoria de pagesos que conec ho fan, com ells diuen, una mica per amor a l'art, perquè realment no viuen de la seva feina, sinó que mal viuen. Llavors, no estan parlant només de que nosaltres, com a consumidors, comprem aquest tipus de productes, sinó que des de les administracions també es lluiti perquè aquesta gent pugui desenvolupar la seva tasca amb certes garanties, que puguin realment viure d'això i no malviure, com m'expliquen molt sovint, no?
Clar, tot una declaració d'intencions. Sí. Marina, et volia demanar, per exemple, amb pares que segueixen una dieta com, per exemple, la vegetariana, a l'hora d'educar en els seus fills en quant a alimentació, si segueixen aquest mateix tipus de dieta, és bo pels infants? A l'hora de... Vull dir, si tu, per exemple, no menges carn o no menges peix o no menges alguns tipus d'aliments, és saludable per als teus fills que els inculquis el mateix? O...
Mira... Això són decisions que es prenen dins de cada família a nivell alimentari i pens que, en certa manera, s'han de respectar i, per sort, també tenim associacions, diríem, de caire nacional que avalen aquest tipus de dietes, en aquest cas les dietes vegetarianes o les dietes veganes, ben planificades, són dietes saludables. El problema ve quan en aquestes famílies pot haver-hi manca d'informació i no s'està alimentant correctament els infants o pot haver-hi algun dèficit de certes vitamines o minerals. Uh-huh. En aquest cas, aquestes associacions recomanen sempre, per exemple, que els infants estiguin suplementats amb vitamina B12, que és una pastilleta que es poden prendre cada dia i no hi ha més problema que això. En canvi, però, clar, s'ha d'intentar que aquestes famílies estiguin ben informades perquè no hi hagi cap dèficit, però també et diré una cosa, en famílies amb una alimentació omnívora normal i corrent també es poden donar dèficits si l'alimentació no és adequada, és a dir, una alimentació omnívora no garanteix que els teus fills estiguin menjant de manera saludable o que no els hi falti cap nutrient.
Clar, perquè avui en dia, per exemple, tu diries que els nens en general fan abús d'alguns productes o hi ha una deficiència d'uns altres?
Sí, totalment. S'abusa molt, per exemple, de cereals refinats, d'aliments ultraprocessats basats en cereals, i això és molt fàcil de veure quan, per exemple, a les escoles els entrepans que porten els infants estan fets amb pa de motlle industrial o directament porten brioixeria empaquetada perquè és una solució molt ràpida i molt fàcil per a les famílies. Aquest tipus de productes són molt rics en sucre i greixos de mala qualitat i no haurien de formar part habitualment de la dieta dels infants. I per altra banda, la majoria de famílies sempre comenten el mateix. És que no hi ha manera que el meu fill mengi verdures, que sol ser un dels problemes més greus en els que ens enfrontem, que hi ha dèficit de consum de verdures per part dels infants. Però el problema no són els infants, el problema moltes voltes ve dels adults. És a dir, nosaltres actuem com a mirall pels nostres fills i la pregunta és, tu estàs menjant verdures a casa teva?
Clar.
Hauríem de començar per aquí.
I, per exemple, ara que me comentaves el tema dels berenars de l'escola, hi ha moltes escoles que ja han prohibit dur tot el tema de dolços i de processats.
Sí, a veure, jo no soc partidària, en certa manera, de que s'hagin de prohibir certs aliments, però és que és veritat que hem arribat a un punt que si no es prohibeixen aquest tipus d'aliments és que només fa falta mirar les papereres d'un pati d'escola, és que acaben sent tot amb vasos plàstics de galetes, brioixeria i de més. Per tant, jo crec que no està malament que els centres educatius, com els centres que promocionen la salut, perquè al final és una de les funcions que tenen, és que també prenguin cartes en aquest assumpte i també facin una mica de pedagogia de l'alimentació saludable. Per tant, està bé, en certa manera, que no puguin entrar aquest tipus de productes en escola i que, en canvi, sí que es fomenti, per exemple, el consum de fruita o per exemple, que es decideixi substituir típics entrepans fets amb pa de molla industrial per pa integral, per exemple. Són petits canvis que poden aportar molts de beneficis.
Clar. Jo, personalment, m'atropo amb els aniversaris, que jo és, bé, jo crec que és un tema a part que podríem discutir un parell d'hores, perquè... Sí. És veritat que és una lluita, no?
Els aniversaris.
Els aniversaris. Els aniversaris poden ser saludables, Marina?
Bona pregunta.
Poden ser saludables, poden ser-ho. El problema és que tenim en ment això de... Aquesta paraula, no?, que en parlarem això, també en el taller, que és ocasionalment, no? Què vol dir que podem menjar certs productes ocasionalment? Clar, és que tenim fills, podem arribar a tenir un aniversari cada cap de setmana tranquil·lament. Llavors, aquests aliments que nosaltres considerem de consum ocasional acaben convertint-se en aliments que estan consumint pràcticament cada setmana sense falta perquè tenim aniversaris, no? I com que és una ocasió especial, no passa res, que mengin patates fregides i llaminadures i de tot.
Sucs, ja. Que la gent es pensa que són bons...
Exacte, perquè porten fruita, però no, un altre tema del que parlarem a la xerrada. Podem fer aniversaris saludables, clar que sí, ens toca fer un canvi de xip com a societat, evidentment.
És curiós perquè jo no li veig res positiu als aniversaris avui, pràcticament res positiu. Hi ha moltes bandes a la península de l'Estat en la que agafen els nens que fan anys un trimestre, els nens que fan any un altre trimestre i els nens que fan any un altre trimestre i es fan tres festes úniques en tot l'any, en tot el curs.
I aquí... Sí, jo tinc amigues que viuen a Catalunya i fan això, no? Les seves culates celebren tots els aniversaris d'un trimestre un dia, i almenys aquell dia s'han acabat. Fem llaminadures, però és només un dia i ja està.
És un dia. No, aquí fem festes pràcticament cada cap de setmana, si tens més d'un fill, els fills van als als aniversaris dels amics, dels germans, i després hi ha tot regals de 10-15 euros, no passes, eh? O sigui, ja es donen bitllets amb efectiu, que és una altra cosa,
en fi, és horrible. Món, eh? És tot un món, sí. Ara mateix. Els aniversaris són autèntiques comunions. Vull dir, de fer aniversaris temàtics que pareix que si no entres a la roda, que això és un altre, saps? És el teu fill, és estrany, o si no dones tant, és perquè ets un rata, o si, saps? Però sí, és tot un món. Jo crec que a part de fer aniversaris així grupals, trimestrals, hi hauria altres maneres de fer-ho, perquè jo ho entenc d'una altra manera, no? Com que s'infana de tenir o el seu dia especial, entre comades, no?
Que
crec que està bé que hi hagi una celebració, però crec que s'ha desvirtuat molt amb els darrers anys i ja no d'alimentació, sinó tot el que composa aniversaris, ja et dic que en podríem parlar durant 3 hores. Però
ens
sí,
hem passat de frenada amb els aniversaris i, com tu dius, no és només ja una qüestió d'alimentació, sinó de regals i tot. I el que hauríem de fer entre també els infants és que que tenen un dia per sentir-se especials, però que això no implica a vegades fer una festa i rebre regals, no? Sinó que tu pots passar un dia amb els teus amics, doncs quedant per anar al camp de futbol a fer una partida, o per anar-te'n a pel bosc, o passar els dies a platja. És a dir, la felicitat del teu aniversari no pot dependre de menjar porqueries ni de rebre molts regals, no? Perquè al final, quin missatge estan transmetent els infants?
Clar, exactament és això, Marina, completament d'acord amb tu. I bé, espero que tinguem molt de temps per parlar de molts altres temes interessants relacionats amb l'alimentació, no? I tot el que implica l'elaboració de menús de cara a la família i als nostres infants per poder-nos manejar un poc millor, no? Amb tot el que deies tu, de tota la informació que tenim de per tot avui en dia, no? Que hi ha un gruix d'informació que no sabem, no? On que es va i que no hem de creure, vull dir...
Sí, que bé, se'ns està fent més complicat del que hauria de ser en realitat, no? Per aquest excés d'informació, com dic moltes vegades, no? Que estem infoxicats, I com que ja no sabem ni que és cert ni que no, doncs mira, és igual, ja, no? I tampoc és això, hem de trobar una manera de fer les coses fàcils, senzilles, i que tothom entengui quina és la base d'una alimentació saludable, i a partir d'aquí ja cada un aplicarà el seu estil d'alimentació que més li agradi, o cuinarà les seves receptes favorites en família, però que siga tot una mica més senzill.
Exactament, per això és important si de venir aquest dijous a les 5 amb la Marina Ribas a la sala de plens del costat de centre de dia. I bé, i podrem també solventar tots els dubtes que ens vagin sorgint.
Exacte, sí.
Gràcies, Marina Ribas, per haver-nos acompanyat aquest matí, i t'esperem amb les mans, amb braços oberts, demà passat dijous.
Moltes gràcies. Gràcies.
I gràcies, Sònia Mayans, també, per haver-nos dut a la Marina aquí avui.
Gràcies. Fins a vosaltres. Bon dia.